Des de la infantesa que sempre havia sentit parlar-ne en veu baixa entre els adults del poble. Però si paraves l'orella, escoltaves que hi havia un lloc d'on no tornaven els joves. I el cert és que, de tant en tant, algú de tendra edat hi volia provar sort i assegurava que tornaria, encara que li costés molts anys. Però ningú tornava al poble després d'haver passat una temporada en aquell indret anomenat ciutat.
Quimèric, amb Karen Madrid i Alfons Mallol.
Benvinguts al Quimèric. Ja estem immersos en la voràgina dels festivals de cinema de terror. Aquestes dates s'omplen fins dalt de propostes i si no ens en volem perdre cap, hem de fer un autèntic trencaclosques d'agendes i de viatges en cotxe. Al cap de setmana del 8 al 10 de novembre arrenquen dos festivals, el Festival de Terror de Molins i el Fantàstic Granollers, i us explicarem tot el que donaran de si parlant amb els seus organitzadors. Uns festivals que arriben després que la setmana passada es fes el Cardoterror a Cardedeu. Avui us farem crònica de com ha anat aquesta 14a edició. Però més enllà dels festivals de terror, els amants del gènere tenen i han tingut altres cites. El cap de setmana del 16 i 17 de novembre tornen les 24 hores de Jocs de Taula a Sabadell. Ens en parlarà un dels integrants del Refugio del Sátiro, entitat organitzadora. I la setmana passada vam poder gaudir també de la fira EuroSteamCon de Barcelona. Us explicarem també què va donar de si. Comencem el 8è quimèric d'aquesta quarta temporada que fem possible amb el Toni González a les vies de so i Líquer Mons a la producció.
Quimèric, a Ràdio Sabadell. Notícies del Fantàstic.
Una de les activitats més conegudes de Sabadell dins de l'àmbit friki són les 24 hores dels Jocs de Taula, que l'any passat no es van celebrar. Però aquest any tornen i ho fan mantenint les dates de novembre, des de les 10 del matí del dissabte 16 de novembre fins les 10 del matí del diumenge 17. Aquesta jornada sempre ha sigut l'ocasió de retrobar-se amb amants dels Jocs de Taula, conèixer altra gent amb la mateixa afició i també descobrir jocs que ens captivaran més enllà del que pensàvem. Avui en parlem amb l'Octavi Marquès Claveria, president del Refugio del Sátiro, que és precisament l'entitat que organitza aquestes jornades. Octavi, benvingut al Quimèric.
Gràcies.
Torneu amb més força. Heu ampliat col·laboracions per poder-ho fer?
Hem intentat ampliar les col·laboracions i sí que hem aconseguit algunes de noves, com per exemple la foguera, però tot i així la gran majoria han sigut com els clàssics. El Cercle Mil·lenari, hem tingut també la Torre de Daus i ara també una altra de les incorporacions és l'Snafu, per exemple.
Clar, sense aquesta col·laboració potser no s'hauria fet, no? Perquè es va deixar de fer precisament perquè la càrrega doncs queia tota sobre una o dues entitats, no?
Exacte. De fet, el problema principal va ser que durant el 2018, va ser l'any passat, va haver-hi problemes de gestió. Dintre de la gestió interna, les persones que normalment formaven part de la Junta van deixar la Junta i la nova Junta no es va poder fer càrrec d'una activitat tan important. I aquest any, amb la col·laboració d'antics membres i nous, hem intentat donar-li una nova imatge a les 24 hores i tornar-lo a oferir una vegada més al públic de Sabadell, que sabem, bueno, i de tot el Vallès, que sabem que l'espera.
Heu aconseguit també la mateixa col·laboració d'entitats, d'editorials, perdona, l'heu pogut ampliar?
Hem aconseguit, a més, la col·laboració, bueno, el patrocini, ens agrada diferenciar entre ambos, el patrocini de Mercurio. Vale? Mercurio Distribucions ens ha pogut cedir diversos jocs i, com sempre, hem comptem amb Devir, que sempre ens ha ajudat molt a l'hora de complir aquestes expectatives que tot el Vallès té posat amb nosaltres.
Has parlat de diferents entitats, o sigui, el vostre, el Refugio del Sátiro, l'Snafu ara recentment, el Cercle Mil·lenari, a la Foguera, la Torre d'Aus. Què tenen en comú totes aquestes entitats perquè ens trobem als 24 hores de jocs?
Totes aquestes entitats, ja començant des del Refugio del Sátiro, que realment ens dediquem més al rol, tenen el punt en comú dels jocs de taula, que és al fi i al cap el que estem celebrant a les 24 hores. Però si ens hi fixem, si mirem les descripcions d'aquestes entitats, totes tenen una especialització fora dels jocs de taula. Així que podem dir que el que ens acaba unint a tots en aquestes jornades i una de les coses que uneix els friquis, entre cometes, són els jocs de taula.
I quines novetats trobarem? Quins clàssics?
Sobre els clàssics que trobarem, com sempre, comptarem amb la Torre de Daus fent els seus tornejos de Wargames i després també trobarem els tornejos organitzats com cada any des d'alguns que són des de patrocini de Devir i d'altres que organitzem nosaltres pròpiament O inclús, la Foguera aquest any inclús ha tingut la iniciativa de voler formar un torneig. Tot això ho estem acabant de perfilar per poder-ho oferir de forma més dinàmica.
I el sorteig tornarà, el sorteig que es feia cada 12 hores i la gent crida a Tongo?
Sí. Podem dir que hi haurà gent cridant Tongo, hi haurà el sorteig. De fet, ja hem estat parlant tant amb sobre el nom, els proveïdors, per poder-lo fer efectiu aquest any.
Però Tongo n'hi ha o no n'hi ha?
Tongo mai n'hi ha hagut, però tot i així forma part
això
de la celebració.
Quan el riu suena, saps què diuen, eh?
El cert és com més estona passis a les 24 hores, més possibilitats tens de guanyar en el sorteig.
Exacte.
També s'entén que ha de ser així, no? Perquè...
Sí, i nosaltres, òbviament, com a empleats que estem oferint la jornada, som els que més temps passem. Però bueno, això no té res a veure amb el
Tongo.
Tongo. Un dels punts forts de les 24 hores és que hi ha una àmplia ludoteca perquè la gent jugui, perquè la gent es diverteixi. Hi ha altres activitats també paral·leles?
No, sí, el fet és que tenim una ludoteca molt àmplia gràcies a les col·laboracions i a la pròpia, i també dels proveïdors, però sobretot col·laboracions. I... Quina era la pregunta exactament? M'he perdut.
No, si hi ha altres activitats, vull dir, sí. A part de venir a jugar, podem fer alguna altra cosa?
Sí, moltes vegades s'han aprofitat les 24 hores per fer algun petit fora de currículum, algun petit joc de rol, però això no som nosaltres qui organitzem, això és que la gent ve ja a jugar, es troba amb vells amics i mira, potser s'engresca. Nosaltres igualment...
I no ho impedirem, no?
No, és un joc que la gent ve a disfrutar. Nosaltres, el nostre objectiu a l'oferir aquestes 24 hores és que la gent disfruti. Òbviament, l'ideal és que sigui sobre els jocs de taula, i si hi ha una taula i si tot està ple i trobem que hi ha diverses persones jugant a jocs de rol, els hi demanarem, òbviament, que l'activitat que s'ha de fer és els jocs de taula. Tot i així, sempre hi ha molta comprensió i no ens hem trobat mai amb cap tipus d'aquest problema. El que passa és que no puc dir correctament el fet de que també s'hi pot anar a jugar a altres tipus d'activitats.
24 hores no són moltes? O sigui, hi ha algú que les faci totes, a part de l'organització?
No, la mateixa organització no fa les 24 hores, ja t'ho dic ara. A més, tenim torns de feina. Però jo crec que sí que n'hi ha hagut alguns casos d'una d'aquelles persones que a les 5 del matí, i tu portes des de les 10, a les 5 del matí, veus que encara està allà i dius, no sé si ha marxat en algun moment, però... Collons, quines ganes de guanyar el sorteig, no?
Tongo.
Home, el sorteig del diumenge a les 10 del matí hi ha menys gent.
Sí. És per aquells campions que han aguantat fins al final o han fet una estratègia d'hores de son d'aixecar-se a les 9 del matí només vindre a acabar a veure del sorteig.
Clar, la fidelitat s'ha de premiar.
Exacte. És una petita competició que li dona més emoció, jo crec, a les 24 hores.
Potser us proposeu fer-ho bienal?
No hem posat aquesta proposta sobre la taula. Més que tot hem dit que volem seguir com cada any. Vam explorar inclús la idea de compartir l'organització amb altres entitats, però al final vam decidir que nosaltres érem suficientment forts com per seguir portant el lideratge d'aquestes 24 hores.
I ja per últim preguntar-te sobre l'espai, perquè aquest espai polivalent del nord és el lloc on sempre s'ha fet, però sempre queda petit. No sé si us heu plantejat doncs, que hi hagi un altre canvi d'ubicació o potser el fet de que no s'hagués fet l'any passat creieu que farà rebaixar una mica el que és l'assistència?
Sempre hem buscat anar a una altra ubicació. De fet, sempre hem tingut els ulls en la Corona de Sabadell, la Fira, però el problema de la Fira és que l'accessibilitat és molt limitada i, òbviament, som una entitat sense ànim de lucre. A la fi al cap no ens guanyem la vida amb tot això ni tampoc tenim un pressupost ampli. I, tot i que l'Ajuntament ens ajuda moltíssim, les subvencions no donen per poder organitzar totes les activitats com voldríem. Tot i així, en el futur ens agradaria ampliar-nos a la Fira o a algun espai més gran i hem estat buscant opcions. Que passa és que aquest any, com a primera, segona entrega després de dos anys d'un any d'inactivitat, ho hem fet al lloc on tothom coneix que es fa.
Clar.
És molt més fàcil per la gent arribar-hi, la gent que ja és fidel sabrà on anar.
I està clar que seguireu, no?
Sí, està clar. De moment nosaltres tenim les ganes de fer-ho.
Perfecte, doncs Octavi Marquès, moltes gràcies per passar pels estudis de Ràdio Sabadell i explicar-nos en què consistiran aquestes 24 hores, que l'equip del Quimèric ja vindran, no les 24 hores, però si en algun moment. Moltes gràcies, Octavi.
Vosaltres.
Quimèric, benvinguts al món de la fantasia.
i d'esdeveniments que tindran lloc en les pròximes setmanes, esdeveniments que ja s'han fet i que hi hem pogut anar i hem pogut gaudir, entre ells un que ja us vam comentar fa uns dies al Quimèric, que es tracta de l'EuroSteamCon, que ha tingut lloc a Barcelona el 26-27 d'octubre, que a més aquest any també ha estat acompanyada de l'Star Fans.
Sí, ens quedava una miqueta més lluny, al Mercat de Sant Antoni, i per desgràcia, per motius d'agenda, de personals i de salut meus, sobretot, i de l'equip del Quimèric no hem pogut assistir els dos.
Però bé.
Però ens queda pendent problema. I volem fer-ho, eh? Sabem que ens queden moltes coses pendents per visitar arreu de Catalunya.
També és veritat que reiterem que aquestes dates estan molt, molt plenes. Vull dir que parlem dels festivals que parlem i de les salons que parlem, però sempre hi ha coses que ens no arribem. Per tant, que sí, algun dia acabarem explicant.
A principis de novembre sempre hi ha un esdeveniment que acostuma a eclipsar-ho tot. Ja en parlarem al següent programa.
Però parlem de l'EuroSteamCon, perquè tu ja has anat, ja hi havíem anat a altres edicions. Comencem pel que crida més l'atenció, que és la roba, l'ambient. Ha estat el mateix? Hi havia quòrum, la gent anava vestida d'època?
Jo crec que ha estat millor aquest any.
Millor encara?
Sí. No sé per què, potser hi havia més ganes de divertir-se o de sortir amb les millors gales. Potser perquè el no ser tan aviat d'octubre, sinó més cap al final, podies portar més capes de roba a sobre.
Sí, tot i que també s'ha dit que no ha fet gaire fred encara.
No. Jo, aquí encara anem amb màniga curta i em sembla que ens durarà castanyada de màniga curta, ja ho sabeu. Les gales han sigut com sempre, també he volgut ser més participatiu, això ja quan parlem amb en Jordi Sierra, que és el que vam entrevistar, ens en va parlar bastant bé. Hem de dir que sí que ha mantingut l'esperit de sempre, que continua sent jove, continua sent molt vital i que tirarà endavant durant molt temps.
A part del que són doncs, les gales, no? Doncs, també hi ha paradetes, no? Mm-hmm. No sé si això també més o menys s'ha mantingut, ha augmentat fins i tot la participació.
Ha augmentat... Clar, l'espai és limitat. El Cotxeres de Sants té el seu espai i no dona per més, però ja és l'adequat. O sigui, s'ha mantingut, totes les paradetes han sigut vistoses. Podreu veure algunes fotos al Facebook del Quimèric. I, bueno, realment l'ambient és excels, que diríem.
Excels. I vas poder parlar amb l'organitzador, el Jordi Sierra, que ja has conegut del programa.
Sí, allà el tenen allà per atendre els mitjans de comunicació, o sigui, a nosaltres. I, bueno, és un dels organitzadors per aquesta... És la sisena edició i per ens atès un altre any més.
De fet, fa 8 anys que es fa això. L'únic que... diguem, és la sisena fira, és a dir, com a mercat d'artesans i tot això, però també s'havia fet un any una gala, i la primera de totes està una mica en el limbo sobre si seria una fira o una trobada que va desembocar en aquest espectacle que és avui en dia.
Tinc la sensació que no ho feu sempre a les mateixes dates, però més o menys semblant.
Sí, sempre ho intentem moure, perquè moltes dels tratges que es veuen aquí, vulguis que no, porten o moltes capes o són molt gruixuts. Per tant, més val que faci una mica de fred, perquè si no es passa calor.
No heu pensat en fer-ho al febrer, aquella poca cosa?
Sí, de fet sí. Sí que ho havíem pensat de fer al febrer i també fa bona temperatura per fer-ho. És una de les coses que estem barallant, sí.
Sí.
Però aquest any ha sigut a finals d'octubre, quasi coincidint amb el Saló del Manga. Com en porteu, això?
Home, sempre intentem que no coincideixi, evidentment, amb el Saló del Manga. Ara bé, si és un motiu cabdal sobre si fer-ho a prop o lluny del Saló del Manga, també ho depèn una mica la disponibilitat de l'espai. És a dir, nosaltres ho podem decidir fins a cert punt. Ens hem de moure dintre del rang que ens ofereixen i sempre intentem buscar el que pugui concentrar més gent, esclar.
Que te l'està tenint la rebuda? Sembla que hi hagi més gent que l'any passat o només és una sensació?
Creiem que s'ha distribuït més la gent en dissabte i diumenge que els anteriors anys, que hi havia molta més gent dissabte, i després l'afluència del diumenge baixava una miqueta més. Ara bé, aquest any jo diria que fins i tot pot ser que hagi estat el contrari. Ara, d'assistència, molt semblant a les altres edicions, crec jo. Potser fins i tot una mica més.
Un públic fidel?
Sí. O sigui, gran part de la gràcia, crec jo, és que vens aquí i cada any pots conèixer gent. I com que ja portem força edicions, hi ha moltíssima gent que es coneix, que tothom es treballa el seu tratge i tot això, i es reconeix, veus els avenços que has fet, moltíssima gent, és un públic molt familiar.
Per tant, sou coneguts i de tant en tant s'introdueix algú nou a la família?
es podria dir així. Intentem que tothom s'ho passi el màxim de bé possible, evidentment, però sí que és cert que al principi coneixíem posem el cas, 5 persones, el següent en coneixem 10, i ara, doncs, no sé, devem portar com 120. És que a cada stand el coneixem.
Si algú es vol introduir a l'Steampunk, què hauria de fer a part de tindre bon gust per vestir?
Ostres, el del gust per vestir és arriscat de dir, però jo crec que és un tema de que es basa molt en la fantasia. Hi ha molta afició a la fantasia aquí. És un tipus d'estètica que, vulguis que no, es basa en quelcom que va existir. No cal anar massa enrere perquè sigui 1900, vull dir, només han passat 100 anys. I tothom, qui més qui menys, ha vist fotos o sèries que estan basades en aquesta època. Si juntem això amb la fantasia, és fàcil posar imaginació.
Per tant, un amant del Jules Verne o de Mary Shelley, aquí s'hi trobaria a gust?
Home, i tant. Esperem que ells mateixos s'hi poguessin sentir a gust, si fos el cas.
Com estan les activitats d'enguany?
Enguany estem intentant fer activitats, en part, més divulgatives, perquè hi ha moltes conferències, moltes exposicions noves de llibres, presentacions, conferències amb els mateixos autors, taules rodones. Perquè, clar, molta part de l'Steampunk també és basat en la fantasia literària. De fet, així és com va començar. I després les activitats, doncs una mica hi ha certs elements que no, encara que volguéssim no poden canviar, tipus la rifa, els concursos, porten molta gent, la gent s'ho passa molt bé, i al final és de lo que es tracta. I sempre intentem sorprendre una mica. Ahir, sense anar més lluny, és a dir, dissabte, teníem una aranya mecànica que pujava i baixava per aquí, traia vapor, clar, és un... Bé, ja et dic, és un... com que és molt visual, intentem que sigui força divers. Totes les activitats que fem, sense oblidar els clàssics.
Divers i participatiu amb el públic.
Sí. Aquí t'ha d'anar a la marxa. Si vens aquí, t'ha d'anar a la marxa. Has de voler participar, has de voler poder pujar a l'escenari. En fi, què has de trobar a dins? Crec que una de les gràcies d'aquí és que intentem que sigui molt immersiu. Nosaltres sempre demanem als estands que es guarneixin amb les seves millors gales per transportar el que atén a la fira. És a dir, que s'immiscueixi molt en el d'allò. I, bueno, ja ho sents de fondo, o sigui, no val de cridar. I sí, també s'ajunta molt el fet de que molta gent es coneix. I clar, vulguis que no, doncs la conya surt sola.
Parlant dels estants, també us feu participar en un concurs.
Sí, exacte. Precisament això és el que dèiem, que intentem que els estants intentin guarnir-se el millor possible. Fins al punt de que els assistents a la fira poden votar a l'estant que els ha semblat més original, més maco, més ben treballat, més decorat, i aquests estants sempre tenen un premi de l'any vinent. Per tant, toca treballar-s'ho.
Podem saber quin és el premi?
Doncs mira, hi ha algun any que han tingut estant gratis a l'any vinent. O sigui que no està malament.
I els que també fan individualment, el públic assistent també té el seu concurs.
Sí, i tant. Perquè clar, com que molta gent, moltíssima gent, i aquest any més que mai, han vingut vestits amb les seves millors gales, doncs clar, cal lluir-les. I hem creat una sèrie de premis d'un escultor mallorquí que simbolitzen aquesta victòria del concurs. És a dir, sempre tenim un jurat que valora els esforços. Ahir vam tindre el concurs de barbes, van participar com 20 persones, i hi ha molta gent amb barba. I ara doncs està tirant endavant el concurs de vestimenta. Després hi haurà el concurs a la millor pistola de rajos feta amb materials reciclables. Després el d'estants. És a dir, intentem que tothom, des d'estants fins a assistents, s'involucri.
I per què la rifa és tan famosa?
Tots els estants que assisteixen, tot i que no estan obligats, sempre donen un petit obsequi perquè al final del dia sigui rifat. Això què vol dir? Que no només hi ha un premi, és que n'hi ha molts. Hi ha qui dona 3 o 4 coses. Per tant, la participació és molt alta i la gent es queda sempre fins al final. L'esperança mou món.
Doncs ja ens hem posat al dia del que ha donat aquesta 6a edició de l'EurosteamCon. Preparats, no? També per la següent, ja?
Preparats per la següent, que vés a saber si serà el febrer o no, que ja diuen que farà més fred i es portaran millors vestits o es suaran menys. Ja veurem.
Tu veus el Saló del Manga gent sense roba i veus l'EurosteamCon gent suant amb massa roba. Vull dir que al final és difícil trobar l'equilibri, no?
Bueno, suposo que tenim aquest avantatge d'aquest clima o no.
Bé.
És difícil. Tots són gustos, realment.
Sigui quan sigui, nosaltres hi serem. Sí. Això és l'important.
No fallarem.
Un dia avorrit? Deixa volar la teva imaginació amb Quimèric.
I de la fira EuroSteamCon a festivals de terror, perquè ja sabem que aquestes dates d'octubre-novembre és quan els festivals comencen a florir i a fer-nos moltes propostes, més de les que podem assumir fins i tot. I aquest cap de setmana doncs, va ser el torn del Cardoterror i l'Iker hi va poder ser. És el teu primer cop al Cardoterror.
Sí.
Primer de tot, sensacions d'algú que no havia trepitjat mai al Cardoterror.
Més que res, he debutat com a periodista en solitari.
Això també és important.
Bona, i tant.
Després d'uns quants caps de setmana venint amb nosaltres, aquest cop l'hem deixat sol i que anés a gaudir.
Vinga, va.
I he de dir per antena, ho he de dir, que al cap de pocs minuts que l'Iker estigués allà ja vaig rebre missatges de gent del TAC preguntant qui portes avui, que està donant molt bon rotllet per aquí.
Doncs, mira, per començar aquesta extensíssima crònica, he de dir que no vaig estar gaires dies, només vaig estar un. Per tant,
el dissabte, no?
Clar, el dissabte, i per tant l'ambient... peca de no haver-hi molt.
Només pot jutjar pel dissabte.
Puc jutjar per un dia. Però a mi em va agradar molt el que vaig veure i em van acollir molt bé. Mm-hmm. Estic molt content. Vaig anar el dissabte a les 4 o aquesta o així i just era horari infantil.
És que clar, ets tan jovenet que fins i tot en això acabes coincidint amb l'horari infantil.
Ja. Bueno, no m'agraden els nens. I vam veure Zatura.
Pues amb patates estan molt bones, eh?
O sigui, Alfons, sisplau, estem en antena.
Que vas veure què?
Zatura, una aventura a l'espai.
En català?
No, en castellà, però jo ho tradueixo perquè sóc bilingüe.
A mi em va agradar.
Sí, és una pel·lícula del 2005 que em fa recordar que ja no sóc tan jove. I per molts us sonarà per l'actor que el protagonitza, Josh Hutcherson, que és el protagonista de Els Jocs de la Fam, Pita.
Per Pita sí que el conec.
I, bueno, ja entrem en matèria, perquè la xitxa periodística encara no ha sortit.
Zatura és semblant a Jumanji.
Sí, sí, és com Jumanji, però l'espai. Sí. És molt xula.
Bé.
Resumint.
I va agradar, no, els nens? Vull dir, senties aplaudiments, comentaris que la gent
agradava.
Ja, però tu no ets un nen.
Jo sí, encara sí.
Pel que t'interessa, A xitxa, vinga, anem a la xitxa periodística.
A la xitxa. Va, al descans entre hores vaig poder entrevistar a un dels organitzadors del Cardoterror, en José Pedro Sanz, que em va fer 5 cèntims de com estava portant-se al festival.
Per què vau escollir l'espai com a escenari d'aquest any?
Bueno, és un gènere del terror que sempre ens ha agradat molt i aquest any dona la casualitat que fa 40 anys la pel·lícula Alien i li volíem fer un homenatge i que millor que no només per fer un homenatge a la pel·lícula d'Alien sinó que projectar moltes pel·lícules de terror a l'espai d'on surt Alien i el que ha vingut després d'Alien.
I com vau fer la tria de pel·lícules?
Bueno, tenim un programador, el David Jordan, que en sap molt i, bueno, què volem fer nosaltres en aquestes pel·lícules? Normalment, al Cardoterror el que fem és una selecció de pel·lícules del gènere que escollim, que fa un repàs de tota la història del subgènere. Per exemple, aquest any doncs, tenim pel·lícules dels anys 60 fins a l'actualitat i escollim de cada dècada les que creiem que són les més destacades.
Com està rebent el públic això?
T'ha agradat molt, perquè són pel·lícules que potser molta gent les ha vist a casa o potser les coneix, però poder-les veure a la pantalla gran i en públic i això, i dintre d'un festival, doncs és una altra... Ho està rebent molt bé perquè és una altra experiència molt diferent.
Justament, ho estaves dient, li vau fer un homenatge i li vau entregar un premi a la dobladora d'Alien, a Maria Lluïsa Solà. Com va anar? Perquè no van poder assistir...
Doncs va ser molt emotiu i molt divertit perquè ho vam poder vincular a la gravació d'un podcast que es diu Maria Nocturna, que el fa l'Àngel Sala i uns crítics boníssims de cinema, i el vam poder vincular dintre del mateix acte i va ser molt divertit perquè va explicar moltes anècdotes i ens va descobrir moltes coses que de la seva feina que queden tapades i no són tan glamuroses, però va ser molt divertit i molt emotiu.
I esteu orgullosos dels convidats que heu escollit?
Estem molt, molt orgullosos perquè som molt fans de tota la gent que ha vingut, som molt fans de la gent que va fer el podcast, a la Maria Lluïsa Solà, és que ha fet la veu de gairebé moltes heroïnes que ens agraden molt, i avui tenim convidats al documental autèntics artistes del còmic i que a nosaltres ens agrada molt. O sigui, tenim referents. Aquest any és espectacular els protagonistes que tenim al Carot Terror.
I agafant la idea del documental, per què no vau poder projectar-lo els anteriors anys?
Bueno, sempre ens ha passat que o bé estava el director que no podia aportar, o estaven fent un muntatge diferent i mai coincidien amb les dates del nostre festival amb la disponibilitat del documental o del convidat, del director.
Més tard vaig veure el documental Els còmics de Totain, que retrata la història de l'editor i dibuixant de còmics més important d'Espanya, Josep Totain. Parlant sincerament, jo no tenia ni idea de qui era aquest paio. Perdó.
I... això passa, vull dir, no, precisament sí. Anar a veure documentals sobre personatges ajuda a això, no? A situar-se...
I no em va pillar amb la meva generació, perquè és d'època franquista i just va morir fa el 90 tantos. Mm-hmm. No em va pillar. Doncs, bueno, descobrir aquest personatge em va agradar moltíssim. Mm-hmm. És tot una aventura. I ho vaig valorar moltíssim. Després del col·loqui, que va ser superinteressant, unes anècdotes... Ui, unes anècdotes...
Sí, em pots explicar alguna o...?
És que crec que m'aniria per les branques.
Val, doncs no... Ho deixem
per
un altre dia.
Ja que m'insisteixes. Un dels dibuixants, no, a les seccions il·lustrades, no, de l'empresa de Totain, que tenia 13 anys, va arribar un dia i li van dir: "Què, t'han fet la prova del boxejador?" Com que la prova del boxejador? Sí, clar, la prova del boxejador. Deixar-te apallissar per un boxejador, un professional. Diu, però, com? El pobre estava acollonit. Però, clar, volia ser un dibuixant prestigiós.
Diu, que m'apallissin, és igual.
Que m'apallissin, no? Vinga. I van fer abans a un noi que estava compinxat, li van apallissar, entre cometes, no? Li van fer sang, amb sang falsa, maquillatge, tot super real, no? I no entris, que t'apallissaran! El pobre va sortir acollonit, no? Va entrar, li va dir, vinga, despulla't. Era un paio enorme, que imponia molt, vinga, despulla't. Saps que t'he d'apallissar, de veritat? I ell, sí. Just va arribar tot ell, i la cosa es va calmar. Però clar, la broma queda allà, eh?
Home, sí. I quan la cosa s'escampés ja ningú voldria treballar allà, no? També?
No, i bromes d'aquestes cada dia, i cada dia pitjors, perquè estaven com organitzats.
Eren grups terroristes, directament. Sí. Grups organitzats, criminals.
I tant. Va, el que anava dient, després del col·loqui vaig segrestar uns minutets a un dels directors del documental, de l'Aitor Marcet, i li vaig fer un parell de preguntes.
Per contextualitzar a l'audiència, qui va ser Totain?
Totain va ser agent, editor i també dibuixant de còmics. I la seva importància és que va fer l'agència Seleccions Il·lustrades i l'editorial que portava el seu nom.
A més del documental, has creat un llibre. És una extensió del propi documental de Totain?
Com has dit, és una extensió i és desenvolupar tota la història, a més, en el mateix format en què es publicava, no? Que era el paper imprès. Aleshores, doncs, el llibre vaig poder tenir tot l'espai que volia per explicar una història, doncs, de 40 anys, no? que en la qual van passar moltes coses i que en 100 minuts de documental era molt difícil de resumir. Però alhora el documental té la força de la imatge, per tant jo crec que es complementen una mica tant el llibre com el documental, i d'aquí va venir la idea de fer-ho tot junt, d'editar-ho tot junt.
I com d'important va ser el personatge?
Per fer-nos una idea de la importància de Totain, doncs diguem que va ser, a més de que l'editor de còmic adult més important a nivell de l'estat espanyol, també va ser l'exportador de talents, de dibuixants de còmic d'aquí, més important que hem tingut. Vull dir, quasi tots els dibuixants dels anys 70-80 que publicaven als Estats Units provenien de la seva agència o editorial. Vull dir, és una persona importantíssima en el món del còmic. Et diria que després dels editors de Boigues i de la gent del TVO i de Bruguera, probablement, és el més important, juntament amb aquests dos.
El consideraven un home avançat a la seva època. Per què ho creus?
Sí, el tema de que fos avançat és perquè en cada moment ell sabia una mica què és el que vindria, no? Per exemple, doncs ell va muntar una agència en un moment en el que les agències eren el futur, no? Va muntar una editorial en un moment en el que les editorials eren el futur. Vull dir, ell s'avançava, o per exemple amb les fotonovel·les, no? Ell va tenir la visió de veure que les fotonovel·les tindrien un gran futur. També s'ha de dir que cap al final de la seva època, doncs també va cometre els seus errors i d'aquí va venir una mica també doncs, la caiguda del seu negoci, diguem, de l'editorial, etc. No? Però era un home que s'avançava molt i que sabia veure molt bé cap a on anaven les coses.
I sempre estava a l'avantguàrdia del còmic. Ara, quina seria l'avantguàrdia del còmic?
Doncs l'avantguàrdia actual del còmic és una mica complexa perquè en aquella època el còmic era un art que acabava de passar la frontera de la infantesa a ser el còmic adult, no? El còmic per adults. Aleshores és més fàcil en aquella època de dir doncs, que sí, que hi ha una avantguarda que va lligada doncs, amb el cinema d'autor, per exemple, o amb la música pop-rock, no? Vull dir, anar amb els moviments de la cultura popular. En l'actualitat, la cultura popular no és com els anys 60, 70 o 80. La cultura popular està molt fraccionada, molt diversificada. Es podria dir potser que l'última revolució en el còmic va ser la del manga, no? Però actualment em costa molt dir-te quina seria l'avantguarda.
Parlant més del documental, per què heu escollit el disseny aquest com sèpia de cinta vella?
Doncs mira, molt bona observació aquesta. Realment, nosaltres, et refereixes a la imatge, no? Suposo, sí. Nosaltres vam barrejar imatges dels anys, des dels anys 50 fins als anys 80 i després incloent-hi imatges actuals, no? I clar, quan barreges imatges tan variades, surten molt heterogènies. Vull dir, hi havia imatges en blanc i negre, en sèpia, en format 16:9, més actuals, amb colors digitals. Aleshores vam pensar, anem a fer algo més homogeni i vam decidir doncs, de donar-li aquest toc, no? Una mica de remember, no? Perquè a fi de comptes estem parlant d'una cosa antiga i de fer-ho tot més homogeni i que no es noti tant el salt, no? Dels 50 fins al segle XXI, no? Que estem parlant d'un salt bestial. Aquesta va ser una mica la història.
Per últim, i no et molesto més, què va ser per tu, en Josep Tuten?
Doncs jo no el vaig arribar a conèixer personalment, però sí que és veritat que tant a mi com al Jonathan, que és el correalitzador del documental, com a molta gent de la meva generació i alguns segurament de gent més jove, no?, actualment, jo crec que ha sigut la persona que ens ha portat a moltíssims autors, moltíssims artistes, que ens ha fet somiar, no?, que ens ha submergit en un món doncs, ple de fantasia i que si ell no hagués estat allà per reunir els autors i per publicar-los, tot i que el mèrit artístic és dels autors, però si ell no hagués estat allà, doncs tot això no ho haguérem conegut. Per tant, doncs és una mica com aquell DJ que et posa les cançons que més t'agraden, no? Doncs per mi és això, és ell ha posat les imatges de la meva vida, és una mica això. Les imatges de còmic i les lectures de la meva vida, doncs sense ell no les hagués tingut.
Doncs moltes gràcies per atendre'm.
Gràcies a vosaltres i visca Saballuts.
Doncs aquesta experiència del Cardoterror, bon balanç, no suposo, Iker?
Molt bon balanç. Vaig tornar a casa amb samarreta nova i amb un pas de premsa que guai.
De record, no? Jo tinc una capsa plena d'aquests passis de premsa perquè és bonic col·leccionar-los, sí. I veure on has anat i no has deixat d'anar. Com vam explicar una mica la prèvia, al Cardoterror es van fer doncs, moltes projeccions marcades per aquest eix temàtic de l'espai, no? Del terror a l'espai, sí. Amb Alien, per exemple.
I per això la música.
Exacte, i es va donar doncs, el premi honorífic del festival a la dobladora d'Alien al castellà. Vull dir que, clar, també sí. Tot era una, molt ben empaquetat. Tot,
justament
no?
Ho parlàvem en l'entrevista a l'organitzador, en José Pedro Sanz. Com no vam anar, doncs li vaig preguntar què tal?
Què, com ha anat?
Què, com ha anat?
I que això ha estat bé. Doncs, Iker, suposo que repetiràs.
Ui, tant. Doncs, les vegades que faci falta.
Doncs tens la possibilitat també de repetir amb altres festivals.
Quimèric als festivals.
I després del Cardo Terror i no gaire lluny de Cardedeu geogràficament parlant, és el torn del fantàstic Granollers. El certamen celebra el 8, 9 i 10 de novembre la seva 8a edició, mantenint l'estructura dels últims anys, amb el concurs de curtmetratges com un dels eixos vertebradors i amb la projecció de 3 llargmetratges. Aquest any, seguint la línia de l'edició anterior, els títols tant de pel·lis com de curs són molt llaminers. En parlem amb un dels seus organitzadors, el Ramon Daví. Benvingut al Quimèric, Ramon.
Hola, bona tarda i gràcies un any més per deixar-me aquest espai per venir-vos a explicar aquestes fricades que fem a Granollers.
Nosaltres som fidels al fantàstic Granollers, faltaria
sabem,
més.
Us estirem tant com us estirem a vosaltres a nosaltres, eh? Vull dir, això ja és una unió que espero que duri molts anys.
Això segur, segur. Doncs l'any passat obríem el vostre portal web i veiem moltes boques i moltes onomatopeies i aquest any, en canvi, veiem la cabra que representa el diable. Aquest és el tema, deduïm, del que és el certamen. Es notarà també la programació?
Bé, hem intentat aquest any, tot i que nosaltres no tenim aquesta filosofia d'intentar que a nivell de comunicació es noti a la programació, però aquest any sí que hem cregut que era dient doncs, que una miqueta es pogués, ja que teníem el senyor Dimoni, en aquest cas una Dimoni, no? Una Dimoni noia, doncs bueno, que hi hagués algun títol que potser sí que tingués a veure.
Un dels punts forts del festival és el concurs de curtmetratges i en aquesta edició hi veiem molts títols atractius, com Cerdita, Le Blizzard, Tu último día en la Tierra o Wild Love. El fet que porteu ja 8 edicions està ajudant a que us arribin curts cada cop de més renom?
Sí, és cert que potser el tema del renom és el que tu dius, que potser els anys que portem sí que convida a que les distribuïdores i les productores de curtmetratges es fixin en nosaltres. També jo crec que té alguna cosa a veure el fet de que des de l'any passat tenim un premi econòmic de 1.000 euros al millor curtmetratge.
Això es nota.
Això evidentment és llaminer i nosaltres ens agrada dir-ho perquè com a festival petit que som sempre defensem i defensarem el món del curtmetratge com a motor principal de festivals de cinema i també com a motor principal del propi cinema. I com a eina i vehicle que no té res a veure amb el que és un llargmetratge, que moltes vegades la gent es pensa que els curts només són el trampolí pel llargmetratge i nosaltres som defensors de que no, el curtmetratge és el curtmetratge i el llargmetratge és una història. Mm. Per tant, nosaltres intentem sempre tenir curtmetratges de molta qualitat, som molt exhaustius en la selecció, sempre rebem al voltant d'uns 500 internacionals i aquest any els hem reduït a 16, si no m'equivoco, i com us podeu imaginar, doncs, la qualitat d'aquest 16 doncs, intentem que sigui sempre doncs, una qualitat i que la gent que vingui gaudeixi del curt i entengui el curt com el que és un mitjà de comunicació tant o més important com el llargmetratge.
I de tots els curts que competeixen, hi ha algun que creus que és indispensable que veiem?
No et puc dir...
A veure...
No, i t'ho dic de veritat, eh? Vull dir, sembla allò a típica pregunta, que, ai, no sé quina mojar, és que no em puc mullar, perquè, doncs, a veure, si algú investiga, veurà que alguns dels curs que projectem doncs han tingut premis a altres festivals i tenen seleccions a altres festivals arreu del món. Però jo, com a part de l'equip de selecció, no?, i que s'ha vist tots i que ha tingut la sort de poder doncs, escollir quins no estan a la programació. Jo crec que tots tenen la seva part bona, tots destaquen per coses diferents, els blocs estan perfectament pensats i no estan fets a l'atzar, és a dir, el bloc 1, és a dir, les dues proteccions que hem de curtmetratges, des del primer a l'últim estan pensats el motiu del per què el posem el primer, per què posem l'últim...
Està fet amb carinyo.
Exacte, és a dir són les sessions més cuidades del festival. Els curtmetratges sempre són els carmels més llaminers, com em dèieu al principi, però els curtmetratges són l'essència i ens encanta que la gent que vingui i la gent que ja fa anys que ve, potser ve per la pel·lícula, però com que les sessions sempre són conjuntes, és curtmetratges i pel·li, però quan surt la gent parla dels curts.
És veritat, dono fe.
Dones fe, I això és el que ens agrada, no? De dir, hòstia, potenciem això, potenciem... Siguem un motor, no?, del curtmetratge i no et podria dir exactament quin, perquè tots m'agraden, la veritat. Jo com a... Mira, et diré una cosa. Els que no es podeu perdre són els d'animació, perquè soc un gran fan de l'animació i ja que aquest any no tenim cap pel·lícula d'animació, doncs els curtmetratges d'animació són genials.
T'ho compro.
T'ho compro? Perfecte, em dono la resposta, eh? No m'he mullat una mica, però bueno...
Acceptamos barco, no? I ara ho deies, no?, que els llargmetratges doncs, són molt atractius. No sé si el vostre objectiu era fer ombra el primer cap de setmana del Festival de Molins, que, clar, és dur coincidir amb un festival d'aquesta envergadura.
No. Cap mena d'ombra, al contrari, i som conscients que els títols que projectem també es projecten allà. Little Monsters es va projectar també al Carro Terror. Al final som germans tots, no? I l'objectiu final, entenc, de tots els festivals, almenys el nostre, és apropar la cultura cinematogràfica de terror i ciència-ficció a les nostres ciutats, i al nostre, diguéssim, territori, però sobretot principalment a la ciutat, no? Perquè, i, bueno, doncs que puguis veure Blitz a Molins i la puguis veure a Granollers, doncs és una sort, perquè sent de Molins o sent de Granollers o de les poblacions properes, pots escollir quin dia et va millor anar a veure un o altre, perquè al final estem parlant d'una projecció, no estem parlant d'unes multisales que tens la pel·lícula durant dues setmanes i no. Per tant, no es tracta de fer ombra, sinó es tracta de sumar, no? O sigui, és una espècie de doppelganger, si no m'equivoco la paraula, doncs, saps? Com si estàs doblés aquest ventall de possibilitats de poder gaudir de grans pel·lícules com són Bliss, com són Little Monsters, com són Sisters Brothers, totes aquestes pel·lícules que m'has escollit aquest any i que, evidentment, es repetiran a festivals nacionals, internacionals, perquè són les pel·lícules que puta mare, per dir alguna cosa, perdoneu, l'expressió, però són les pel·lícules bones, no?, les que cal veure i les que nosaltres també veiem que, per molt que estiguessin a tres festivals propers, volíem que la gent de Granollers i Rodalies les pogués gaudir.
Dissabte torna la sessió matinal, heu escollit les pel·lícules Prince of Darkness i Diablo Rojo. Per què aquestes?
Bé, doncs la sessió matinal, que nosaltres sempre diem que és la sessió, diguéssim, la vermutera, perquè fem entre pel·lícula i pel·lícula, doncs fem un vermutillo allà que es pot fer un pica-pica i bueno, una sessió una mica més, diguéssim, gamberra. Les pel·lícules que projectem són una mica més de sèrie B o sèrie Z, com li vulguis dir, Però aquest any, diguéssim, contestant una mica la pregunta que em feu al principi, hi ha un clàssic, que és Prince of Darkness, del Carpenter, no? John Carpenter, que feia molts anys que no projectàvem un clàssic, si no m'equivoco, des de la primera edició, que hem projectat Saiyan in Street. Aquest any hem decidit projectar aquesta pel·lícula del Carpenter, que evidentment és un supermega clàssic, però no és el supermega clàssic explotat i és el supermega explotat per les televisions, etcètera. I llavors, doncs, Diablo Rojo és la primera, la primera pel·lícula de terror de Panamà. Una pel·lícula molt interessant, aturada per gent d'aquí, ¿vale? Perquè van anar allà a Panamà i s'ha fet allà, però és una pel·lícula doncs, molt alternativa, diguéssim que potser és la pel·lícula més underground del festival, i seguint una mica l'estela d'aquestes sessions matinals que hem anat fent aquests anys, en les que les pel·lícules matinals doncs, són això, una mica més trencadores, diferents, doncs crec que és una de les sessions més interessants.
Doncs moltes gràcies.
Al meu gust, Bon meu gust.
Doncs moltes gràcies, Ramon Daví, per explicar-nos una mica per sobre què donarà de si aquest fantàstic Granollers. Ens veurem a Granollers els dies 8, 9 i 10 de novembre. Moltes gràcies.
Vale, moltíssimes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau. I com dèiem, el mateix dia que comença el Fantàstic Granollers, també arrenca la 38a edició del Festival de Terror de Molins de Rei, el segon festival més important de Catalunya, només per darrere del de Sitges. Ofereix 10 dies de programació amb la projecció de desenes de pel·lícules i curtmetratges en dues sales diferents i també amb activitats paral·leles de tot tipus, des de gastronòmiques a lúdiques i també per nens. Tot plegat amb la mirada surrealista com a leitmotiv. Per conèixer una mica més què donarà de si aquest 38è Festival de Terror de Molins, conversem amb el seu director artístic, l'Albert Galera. Benvingut al Quimèric, Albert.
Hola, què tal? Gràcies.
Com deia, més temàtic, aquest any és la mirada surrealista. Després d'unes quantes edicions dedicades a directors concrets, a noms molt concrets, ara arriba un concepte més abstracte i mai més ben dit. Per què l'heu triat?
Doncs mira, l'hem triat essencialment perquè ja una efemèride, les efemèrides ja sabeu que funcionen molt bé quan es tracta d'intentar trobar el leitmotiv adequat per a una edició d'un festival cinematogràfic, i enguany aquesta efemèride són els 90 anys de l'Ancient Andalú, no? Bé, curtmetratge, pel·lícula, en definitiva una representació vanguardista absolutament essencial que després ha significat moltíssim pel surrealisme, no només cinematogràfic, sinó a nivell d'una representació artística més general, i el fet que Buñuel i Dalí s'inventessin aquella perla el 29 i justament es celebrin els 90 anys ens ha servit per retre tribut al surrealisme i a la vegada veure com ha evolucionat el surrealisme, però des de la visió cinematogràfica i més concretament des de la visió del gènere del terror.
De fet, aquest Ancient Andalú el veurem a la sessió inaugural amb música directa. És tot una innovació, és el vostre particular homenatge.
Sí, correcte. Volíem fer una sessió especial, perquè al final són 16 minuts de pel·lícula i per tant li havíem de donar també, volíem buscar-li aquest toc, i aquest toc ha sigut la partitura que ha creat expressament per l'ocasió l'Adrià Bofarull, i la veritat és que serà una sessió, sens dubte, un inici jo crec que meravellós. Jo m'emociono només de pensar-hi, i per tant penso que és una manera... diríem que es farà com una mena de justícia poètica, no? El fet que sigui el surrealisme, que es celebrin aquests 90 anys i que puguem tenir l'Ancient Andalú amb una còpia, a més, amb molt bones condicions, una còpia restaurada, i amb la música en directe, jo crec que, vaja, farà les delícies de qualsevol cinèfil, no únicament l'amant del terror, sinó del cinema en general, no?
I el seguirà la pel·lícula In the Trap. Què té aquest títol que l'heu triat per donar inici al festival?
Sí, In the Trap és una pel·lícula que, bé, d'alguna manera serà com la premiere internacional de la pel·lícula. És una producció italiana però rodada en anglès, amb actors anglosaxons pràcticament tots, una mica en la tradició d'aquells giallos que es rodaven a l'època i en la qual la majoria d'actors no eren italians, sinó que en molts casos eren americans, i que hi havia tota aquella confusió del doblatge de quina és l'autèntica versió original. Doncs és una pel·lícula parlada en anglès. Ens ha creat molt l'atenció perquè és una pel·lícula que és un terror molt clàssic, que és un terror que succeeix bàsicament al voltant d'una casa molt, molt particular i molt curiosa, amb un dret molt, molt determinat. Aquests espais oprimits que Polanski ha tractat també al llarg de la seva obra hi són molt presents en aquesta pel·lícula. I nosaltres, que som molt polanskianans per definició, aquesta pel·lícula hem pensat que ens encaixa molt bé. I d'altra banda, ens visitarà tot l'equip de la pel·lícula, amb la qual cosa jo crec que serà una festa molt, molt interessant per obrir el festival.
Un dels reclams del festival és la marató, aquestes 12 hores non-stop de pel·lícules. Què ens en pots dir de les que heu triat aquest any?
Doncs bé, com sempre, la marató, com bé dius tu, que és aquest final de festa que tenim en el festival, aquestes 12 hores non-stop, el que busquem sempre és trobar una mica l'equilibri, no? El fet que hi hagi pel·lícules una mica més per tots els públics, i després, a mesura que la nit va avançant, si heu vingut, ja ho sabeu, que a vegades és més impactant, que a vegades és més irreverent i que a vegades és més difícil fins i tot de digerir segons com, no? Però bé, enguany hi ha una barreja de títols molt interessants, perquè obrim amb Vivarium, que és una de les sorpreses de la temporada, jo crec, una pel·lícula que és un homenatge, d'altra banda, a la mítica Twilight Zone, i que és una pel·lícula carregada de sorpreses, de canvis de registres, amb un humor molt negre. Per mi és la inauguració perfecta per la marató. Després, entre altres, hi haurà la projecció també de Blitz, que és una altra pel·lícula que ens va sorprendre moltíssim quan la vam veure. És una pel·lícula realment impactant, amb un pla seqüència circular increïble. És una pel·lícula tècnicament virtuosa, amb molt de sexe, molt de rock, molta droga i molta sang.
Per tant, el cartell ja ens ho fa pensar, perquè recorda molt a Mandy, una mica.
Sí, recorda Mandy, malgrat que després té poques coincidències argumentals, però jo crec que fins i tot, en segons com, arriba a ser fins i tot molt més al·lucinògena que Mandy, fins i tot.
Ostres, doncs ja es diu,
Són nivells, Són nivells difícils de superar.
No. Sí.
Què més pel·lícules tenim?
Després també tenim Come to Daddy, per exemple, que és una pel·lícula protagonitzada per l'Elijah Wood, ja molt, molt lluny del personatge de Frodo que el va immortalitzar. És una pel·lícula també molt, molt impactant, perquè és la història, bé, és una relació entre paterno-filial molt, molt dura, molt original, en un entorn realment curiosíssim. Ens ha semblat que és una pel·lícula narrativament molt, molt interessant i amb una presència, doncs, de l'Elijah Wood absolutament sorprenent, perquè, doncs bé, no queda ni rastre d'aquell actor juvenil i aleshores, doncs bé, com actor adult, a més que es compromet molt bé amb els seus personatges i amb els projectes que ha anat acceptant els darrers anys, i jo crec que aquesta és una mica la pel·lícula definitiva de la seva etapa ja, diguem, adulta, per entendre'ns, no? És una pel·lícula molt, molt interessant. Després hi haurà una sessió sorpresa, com fem cada any, que estic convençudíssim que agradarà molt i que tornarà a ser un punt d'inflexió en les apostes, en les nostres apostes com a pel·lícules sorpreses. També a la Marató podrem trobar la pel·lícula de Gelin, The Next Floor, que és una pel·lícula de terror més clàssic, altra vegada també amb casa misteriosa com a personatge directament incorporat a la narració de la pel·lícula. És una demostració d'una d'aquelles pel·lícules que agafa elements tradicionals, elements clàssics del gènere, però els reconverteix. I aquesta és una visió per nosaltres molt interessant. I bé, en definitiva també creiem que és una pel·lícula que funcionarà molt bé dins del context aquest tan especial que és la nostra marató de 12 hores de cinema de terror, que d'altra banda, com bé sabeu, doncs és una mica, o bé, en definitiva és l'embrió del que és ara mateix el nostre festival. Tot va començar amb aquestes 12 hores, que inicialment eren 16, i això és el que ens ha portat on som avui en dia, amb un festival de pràcticament 10 dies de cinema de terror.
També teniu un concurs de curtmetratges, on aquest any se n'hi han presentat prop de 400. Ha estat difícil la tria?
Sí, les tries sempre són difícils i doloroses, no? Perquè al final, per qüestió d'espai i qüestió de temps, has de deixar fora pel·lícules, en aquest cas de format curt, que ens agraden, que ens interessen molt, però és que no disposem de més marge, no? I aleshores, clar, s'ha de fer una selecció que efectivament és una selecció, jo crec que molt, molt acurada, que ve a demostrar també la bona salut, com sempre, i des de fa ja molts anys, del format de curtmetratge, sobretot relacionat amb el gènere, i bé, i també hem fet una tria, com procurem sempre, com molt equilibrada, no? On no estigui monopolitzat ni una temàtica, ni una nacionalitat, ni una tendència, sinó que el que procurem és obrir el ventall al màxim possible, no? Jo crec que en aquesta selecció de curtmetratges es demostra una mica aquesta idea, aquesta filosofia.
I ens pots avançar algun dels títols que veurem i que no ens hauríem de perdre?
Clar, però això sempre són opinions potser com més personals i cadascú té una mica les seves favorites, no? Jo crec que tant In the Trap, que és la que obre el festival, és una pel·lícula que jo crec que agradarà molt, que és una aposta segura. I després, doncs, si voleu pel·lícules de perfils diferents, per exemple, també recuperem una pel·lícula que ja ha circulat per alguns festivals, però que en alguns ens té absolutament fascinats. És una pel·lícula sueca que es diu Cocodi Cocodà. És un atreviment formalment, narrativament i de qualsevol altre tipus, però em sembla una pel·lícula fascinant, que cada vegada la devorem amb més il·lusió, i jo personalment, en aquest sentit, estic molt contenta que la pel·lícula la puguem projectar i formi part de la nostra secció oficial.
Aquest...
Sí, perdona, també us voldria recomanar Amigo, que és la pel·lícula espanyola, que també és un thriller de terror que ens ha captivat força i que també, bé, ha estat una mica seleccionat per altres festivals i que jo crec que amolinsta més el seu espai natural.
Aquest any manteniu la Sala Gòtica com a sala complementària de la Penny i entre altres coses, i heu programat un cicle de clàssics. Com el seu triat?
Sí, exacte. La sala gòtica l'estem reconvertint bastant, com bé dius, a l'hora de poder donar cabuda a clàssics. Aquelles pel·lícules, sobretot, ja més que clàssics, el que procurem també és recuperar pel·lícules com, que han estat bastant invisibles, no? Que fins i tot per als fans del cinema de terror, en molts casos fins i tot ni tan sols coneixen aquests títols, no? Aleshores, jo crec que, de fet, això és una obligació de qualsevol festival, i és una obligació molt benvinguda, d'altra banda, perquè ens encanta fer-ho, però el fet aquest doncs, de recuperar, d'oferir pel·lícules doncs, que no són les típiques, que no són tan convencionals, i que bé, que molta gent després ens ho agraeix, no? De dir, ostres, aquesta pel·lícula mai a la vida l'hauria vist si no hagués sigut en aquesta selecció que heu fet. I aleshores el que pretenem una mica és això, buscar pel·lícules que no són tan, que no són tan de gran públic i que són joies, en definitiva. En un dels cicles l'anomenem rareses, són aquelles pel·lícules doncs, fins i tot difícils de localitzar, que mai veureu a cap canal de televisió ni a cap plataforma, i que a través del festival doncs, us pot permetre el fet de descobrir-les. No? No sé, entre altres, Demència, per exemple, que és una pel·lícula sorprenent, que és una meravella, que és un exemple de combinació de gèneres increïble, que passa del cinema negre al melodrama, al terror, amb una capacitat que jo crec que avui en dia està a l'abast de molt pocs. No? És una mica aquesta la intenció de bona part de les pel·lícules que projectem a la sala gòtica, a banda d'altres sessions que tenen a veure amb col·laboracions amb festivals del país, que també...
Que també en teniu unes quantes, aquest any?
Sí, perquè acaba de tenir més amics, i aleshores, doncs sempre els hi volem també fer un espai, no? I hi ha molts festivals que ens estimem moltíssim i que juntament amb ells doncs, organitzem sessions determinades.
Encara en la part cinematogràfica també manteniu les sessions de Terror Kids. És difícil programar terror pensant en nens?
Jo crec que és molt més fàcil del que a priori sembla, perquè el terror és molt pedagògic i això ens encarreguem de demostrar-ho any rere any. A través del terror podem trobar moltes respostes. Penseu que el terror ens pot permetre superar pors, des de pors bàsiques com la por a la foscor o a la soledat o a la pèrdua, fins a les pors, diríem, com més actuals i sobre fins i tot temes tan candents, malauradament, com pot ser el bullying, etc. No? Per tant, jo crec que a través del terror, efectivament, es pot col·laborar moltíssim en aquest sentit a trobar respostes, a solidaritzar-nos una mica, a crear debat, a generar doncs una mica d'aquesta informació que moltes vegades es necessita, tant pels nens i nenes, com pels pares, com pels professors que també acostumen a passar per aquestes sessions. Jo estic molt orgullós d'aquesta activitat, per mi és una de les fonamentals i de fet cada any l'estem reforçant més perquè jo crec que també és necessari, vaja, en definitiva.
I per quart any consecutiu el festival va acompanyat d'un llibre, aquest any sota el títol de La mirada surrealista, de nou amb l'editorial Armanauta. Com ha estat aquest any l'elaboració del llibre? A quin públic va dirigit també?
Sí, efectivament, el llibre és un altre, jo crec que, bé, en definitiva és un altre dels temes que tenim consolidats, que estem molt orgullosos i que cada any hi ha de ser, no? Perquè pensem que és bàsic. Aquest any el leitmotiv era el surrealisme, per tant la mirada surrealista ja era el lema que ens funcionava molt bé pel llibre, i el que hem fet és estructurar-lo en base a la visió de 5 directors que en bona part de la seva obra doncs, han tractat el surrealisme, no? Evidentment Buñuel és el primer, perquè per això és l'homenatge també d'aquesta efemèride i el que dona sentit a tot plegat, i després tenim la visió doncs, de David Lynch, de Jodorowsky, de Guy Madin, de Peter Strickland, no? Tots ells directors que des de generacions i des de ubicacions diferents han ajudat doncs, a anar reformulant una mica aquests postulats que havien marcat Buñuel i Dalí. I el llibre és una mica això, veure la visió que ens donen cadascun d'ells des de l'òptica d'autors diferents, seguim amb la línia doncs, de mirades col·lectives, que pensem que és molt, molt vàlid per aquest tipus d'assajos, i en definitiva doncs, bé, és un llibre adequat per qui vulgui participar de tot el que celebrem aquest any en el festival i que després, òbviament, també tindrà recorregut propi més enllà del festival, que és una altra de les intencions que tenim quan fem el llibre oficial del festival. No? Es presentarà durant el festival i després doncs, acabarem de donar-li la força que creiem que mereix una publicació com aquesta.
Doncs moltes gràcies, Albert Galera, director artístic del Festival de Terror de Molins. Ens veiem d'aquí pocs dies a Molins a gaudir d'aquesta àmplia programació. Moltes gràcies per atendre la trucada al Quimèric.
Genial, moltes gràcies.
Fins aquí el Quimèric d'aquesta setmana, un programa que hem dedicat sobretot a parlar de festivals de cinema de terror, però també per fer-vos crònica d'altres certàmens que s'estan fent en aquest moment. Tornem la setmana que ve amb un especial Saló del Manga de Barcelona, Manga Barcelona, explicant-vos tot el que ha donat de si, des de l'ambient fins a les conferències. No us ho perdeu. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Ràdio Sabadell.